Moment de parlar d'història de Valldoreix. Aquí no ens atura tot això. Quedar-nos a casa no ens impedeix parlar de coses que han passat també a la vila i que sempre tenen relació amb l'actualitat, perquè és que el Juanjo Cortés ho té tot a mà. Juanjo, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Doncs bé, mira, de confinament i bé, aprofitant l'oportunitat doncs, per explorar un nou concepte, que és el teletreball, per una banda, i per altra banda, doncs, bé, organitzar-nos, fer recerca per les tardes, això també va bé, perquè com no pot sortir, no hi ha res
Que et
que
distregui.
exacte, i per tant, doncs, avançar en les recerques i per després, més tard, doncs, posar-les en coneixement de la gent i tenir també temes de conversa i de coneixement en aquesta secció.
Com treballa un historiador confinat? Perquè, és clar, no pots anar a arxius ni aquestes coses.
Clar, és que el nostre confinament és molt diferent a com eren antigament. Ara fa uns dies parlava amb un amic, ja d'una certa edat, que la seva esposa és alemanya i va viure el moment de la Guerra Mundial i que m'explicava, clar, que el confinament aquest no té res a veure amb el que ella, una nena en aquell moment de 12 anys, va estar amagada durant diverses setmanes en una carbonera, no? I, clar, una carbonera aïllada, pràcticament sense llum, sense comunicació, no té res a veure amb el nostre confinament. Avui en dia, per sort, per un historiador també, tenim aquesta finestra oberta al món, que és internet, que ens permet també l'accessibilitat a molts arxius que tenen part dels seus fons accessibles a través de les xarxes i, clar, pots continuar la recerca i pots continuar també entrar a plataformes de bibliografia especialitzada, a fons documentals. Existeix un portal que es diu Pares, que és portal d'arxius espanyols en red, que és fantàstic, és del Ministeri. Pots accedir a documentació de la Corona d'Aragó i de molts altres arxius. A Catalunya també tenim altres. Per tant, tot continua, tot continua.
Però, és clar, el castell de Canals no s'hi pot anar,
Al Castell de Canals, de moment, no podrem anar-hi.
eh?
Bueno, de reflexionar sobre ell, llegir, documentar-nos des de casa i esperar perquè tota aquesta situació, aquest malsomni que no pensàvem, jo crec que ningú pensava que això es podria passar, no? Que podríem viure, doncs esperar bons temps.
I escolta'm, no és la primera vegada, no, que hi ha epidèmies, que
No.
Valldoreix també les pateix.
No és la primera vegada. Potser aquesta vegada el fet diferencial és que tenim un coneixement global de la globalització d'aquesta pandèmia, tenim un coneixement en temps real del que està passant, actuem amb por, com s'ha actuat amb els segles pretèrits, amb els segles passats, i fins i tot hem tingut mostres aquests dies de que s'ha reaccionat amb algunes coses com es reaccionava antigament, no? Ara fa uns dies a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix penjava un vídeo a YouTube on el rector pujava al costat del comunidor, amb un petit espai que hi ha entre el comunidor i el campanar, i feia una benedicció a tota la població intentant espantar el mal, no? Aquest ritual, aquest ritus de benedicció des del comunidor, el comunidor avui dia està tancat a tres bandes. Antigament estava obert a quatre bandes, per tant, des d'allà tenies nord, sud, est i oest, des d'on conjurar. Recordem que un comunidor és, pels que coneixen l'església de Sant Cebrià, és aquell torreó, aquella torre que hi ha al costat del campanar, que és anterior a aquest campanar, en construcció. En l'Aragó se li diu esconjuradero, això ja ens denota etimològicament a què vol dir, que és el lloc on es fan les conjures, conjures, i en català comunidor prové de la paraula comunir, que vol dir conjurar amb oracions. Per espantar què? Per espantar les plagues, les tempestes. especialment es feia servir sobretot per les tempestes, també amb certs repics de campanes i benediccions, i també per les plagues o les pestes o les malalties, com poden ser el coronavirus. Per tant, es va recuperar una antiga tradició, que era la de pujar al comunidor i intentar espantar, des de la invocació divina i des d'una sèrie d'oracions, doncs, aquest mal. Per tant, hem fet un rescat, diria gairebé etnològic o arqueològic, no, però etnològic sí, i de cultura, de cultura popular i de cultura ancestral, en ple segle XXI, en aquest any 2020, de tradicions del segle XVIII, XVII i anteriors. Per tant, una actualitat, no? Una recuperació d'aquest bagatge cultural, religiós, profund de les nostres arrels.
Clar, si consideren que en aquest moment va funcionar, és lògic tornar-ho a fer, no?
Clar, clar, evidentment, no és l'únic cas. Per xarxes hem pogut apreciar com alguns capellans han fet quelcom similar, recorrent les seves poblacions, pujant-se a les teulades de les seves esglésies, i el papa francès va fer una benedicció Urbi et Orbi des de la plaça de Sant Pere, absolutament buida, amb el mateix sentit, no? Per tant, des de la religió també aporten el seu granet de sorra espiritual i amb invocacions divines per tal de lluitar, doncs, contra aquest mal, contra aquest virus.
I, clar, és això, dèiem que hi ha hagut altres epidèmies al llarg de la història, hem vist grips molt complicades, diuen que cada no sé quantes dècades hi ha una epidèmia d'aquest tipus, no? No sé si hi ha registres d'alguna cosa així a Vall d'Oreix.
Tenim alguna informació, no tota la que voldria, perquè hem de tenir en compte que la recerca s'ha de guardar o l'accessibilitat a certs documents de caire amb dades personals, diguem-ne, que has de mantenir els 100 anys, i en el meu cas jo no he pogut accedir a informació, per exemple, de com va afectar la maldita en doble sentit, no? De maleïda i de maldita com a nom, de la grip del 1918, la grip espanyola, perquè no he pogut accedir als fons de principis del segle XX per tal de veure quin impacte va tenir. Sí que hem pogut estudiar altres moments de la història de Vall d'Oreix i fins i tot algunes reaccions que ens arriben fins als nostres dies, no? Per exemple, el 1716, 1714, va haver-hi tot un seguit de pestes i de pandèmies de virola i de disenteria. I, per exemple, això va fer, també de febres grogues a principis del segle XVIII, que van fer que es canviés l'advocació del que havia estat l'església de Santa Eulàlia de Madrona, després Sant Pere de Madrona, i que avui en dia coneixem com l'ermita de la Salut. I aquesta advocació ve precisament com a conseqüència d'una sèrie de pestes i de pandèmies d'inicis del segle XVIII que fan que l'any 1717, doncs, es canviï el nom de l'església per la Mare de Déu de la Salut, invocant aquesta protecció enfront d'aquestes malalties i també, en un altre sentit important, que s'ha perdut i avui en dia també, és que a la Mare de Déu de la Salut hi penjaven una sèrie de cintes que les embarassades se les lligaven a la panxa durant l'embaràs per tenir un bon embaràs i un millor part, no?
Veus?
Un remei, una solució amb una pandèmia va ser el canvi d'advocació del que avui en dia coneixem com l'ermita de la Salut. Per tant, una altra resposta també a això. Una de les epidèmies antigues, que fins i tot no tan antigues, o vol dir que jo ja sóc antic, que també començo a tenir ja dues edats, no?
Tampoc hi ha per tant.
Dues sí, la tercera no, però dues sí que tenim ja. Són les epidèmies de còlera. I jo recordo perfectament com Creu Roja Vall d'Oreix, als anys 70, principis dels anys 70, va organitzar algunes campanyes de vacunacions massives a tota la població de Vall d'Oreix. I vam estar cridats a anar amb uns amb uns furgons que venien de Barcelona per fer aquestes campanyes massives de vacunació del còlera. I el còlera, a més, ens lliga amb un nom molt valldoreixenc avui en dia, molt conegut, que és el nom de Jaume Ferran i Clua,
sí,
que és el nom de l'escola. Mm. I és un lligam més que té Valldoreix amb el tema de les pandèmies i de les malalties infeccioses epidèmiques, no? Jaume Ferran i Clua, que no va néixer a Valldoreix, va néixer a Corbera d'Ebre el 1851 i va morir a Barcelona el 1929, és el gran, gran home de ciència que va crear vacunes no només contra el còlera, sinó que, a més, contra el tifus, contra la ràbia i contra la tuberculosi també va generar vacunes. Per tant, un home de ciència extraordinari, molt valorat amb el seu temps, tot i certes polèmiques, evidentment, per interessos creats que es van generar també, però un home també vinculat a Valldoreix, no tan sols perquè l'escola de Valldoreix porti el nom, el seu nom, sinó perquè en els anys 20, i ja els darrers anys de la seva vida, va passar estades a Valldoreix a casa d'un dels seus fills, no?, que tenia a casa a Valldoreix a l'Avinguda Joan Borràs. Per tant, és un personatge del món de la solució, no?, des de la ciència. Abans hem parlat d'ajuts divins en aquestes malalties, a les pestes, a través de la religió, no?, tant del comunidor de Valldoreix, de Sant Cebrià, com de la Mare de Déu de la Salut, a la que avui dia és l'àrbitre de la salut, i des del món de la ciència la resposta d'aquest home extraordinari de la seva època, que fins i tot podria dir, doncs, que avui en dia descendents, que també són metges, descendents d'en Jaume Ferran i Clua, doncs continuen vivint a Valldoreix, no? Per tant, hi ha una vinculació familiar amb Valldoreix, però també amb aquest homenatge que l'any 74, quan es crea l'escola Jaume Ferran i Clua, es decideix que porti aquest nom. Tot i que ell viure com a tal, no? No, ni és de Valldoreix, ni va viure com a tal, sinó que va passar estades a casa d'un dels fills, com deia, a l'Avinguda Joan Borràs. Uh-huh. I històricament, com em preguntaves, doncs sí, hem tingut moments importants moments que pràcticament un 25% de la població de Valldoreix de l'època ens va desaparèixer. Això és un daltabaix important.
Home, és bastant important.
Clar, estem parlant d'unes xifres importants. Entre un 20 i un 25% de població que desaparegui, doncs déu-n'hi-do, no? I en alguns casos hi ha constatat, per exemple, que el 30 de març de 1778 mor Maria Àngela Súria i l'endemà el seu germà francès, Francisco, tots dos morts, un dia un i l'altre el dia següent, per una epidèmia de verola, en aquest cas amb el Mas Gené. Mas Gené, recordem que avui en dia es Mirasol, però que antigament formava part de la parròquia de Valldoreix i era terme de Valldoreix. Per tant, amb una família colpejada en dos dies, amb dos morts a l'any 1778, per una d'aquestes epidèmies. No? Tenim epidèmies documentades des del 1652. Hem de tenir en compte que és segur que van existir pandèmies a Valldoreix amb anterioritat, però per poder asseverar-ho i per poder tenir dades necessitem contrastar-ho amb documentació. I els historiadors, en aquest cas, ens basem amb els registres parroquials, en aquest cas, amb els registres de defuncions. Aquests registres de defuncions no volen, no pretenen ser un document de recull de totes les dades amb les causes de la mort, amb tota la filiació, etcètera, etcètera, no? del difunt, sinó que el que fan és recollir un acte sacramental, un sacrament. En aquest cas, el sagrament de l'extrema de la defunció i l'enterrament, no? Cristianitzat, a més. I a partir d'aquestes dades recollides pels diferents capellans que hi ha hagut, els historiadors poden fer un seguiment per anys i per moments de veure puntes de difunts i, en aquest cas, doncs, anar analitzant els registres. Per exemple, la primera que tenim és del maig del 1652, la primera que podem documentar a través d'aquests registres, que va haver-hi 5 morts en un sol mes per una epidèmia de pesta bubònica. No?
Ah, 5 morts en aquella època no eren 5 morts ara.
No, exacte. Hem de tenir en compte que Valldoreix en aquell moment tindria 50-60 habitants.
Ah, seria com ara mateix. Quants en té ara?
Ara té 8.200, doncs imagina't, fes una proporció. Sí,
300 o 400 morts, potser, o 500 o 600.
Sí, sí. Esculpidor, esculpidor per, amb un sol mes, doncs déu-n'hi-do, no? També hem de tenir en compte que ara estem parlant que aquest Covid-19, doncs, hi ha poblacions vulnerables, especialment la gent gran o molt gran, i habitualment aquestes epidèmies el que colpeixen molt és la mortandat infantil, tant el que se'n deien els albats, en alguns casos nens molt petits que encara no han fet la primera comunió. No? I bé, la pesta, per exemple, de juliol de 1681 s'emporta 6 nens. També déu-n'hi-do. Del segle XVII, les dues epidèmies més grans o més virulentes tenen lloc 2 anys seguits, que són l'any 1683, en el qual tenim documentats 5 nens morts i 10 adults per una pesta que es produeix als mesos d'estiu, i el 1684 amb 15 morts. Amb una pesta i unes febres terciàries, que és un tipus, una d'aquestes febres que, bueno, estudiades i amb tipologia, no?
Eren altre tipus d'epidèmies.
Exacte, que avui en dia tenim ja erradicades, que les tenim controlades, que les vacunes que de nens ja ens posen, no?, en tota aquella cartilla de vacunació que tenen els nens petits, doncs tot això ha servit per anar apaivagant i reduint al màxim, doncs, aquests efectes de les epidèmies, especialment en els nens, no? Hi havia una selecció natural molt important i per això també els matrimonis tenien molts fills, perquè molts d'ells quedaven pel camí i feia falta mà d'obra per tirar endavant, especialment la feina al camp, no? Hem de tenir en compte, a més, que Valldoreix era un poblament dispers. Contràriament a Sant Cugat, que tenia els dos tipus de poblament, tenia la vila, un poblament concentrat, una vila al redós del monestir, i tenia un poblament també dispers amb les masies. No? Valldoreix, el poblament, pràcticament tot era dispers. Sí que hi havia dos petits ravals, un situat a Can Brou, que era el raval de Can Major, de la masia de Can Major, avui en dia coneguda com Can Rosàs, i tenim el raval del que avui en dia coneixem com el Mas Fuster, que era Can Balasc. Agrupacions de cases que, sense arribar a ser un poblament concentrat com a vila, sí que tenien, doncs, això, un conjunt de 4, 5, 6 cases que formaven un petit nucli poblacional. Al segle XVIII, el que tenim també, sobretot els primers anys, les primeres dècades, si no tenim prou amb la Guerra de Successió...
Algun mori també hi va haver, no?
Que va haver-hi també, doncs, d'abridor... Al segle XVIII en tenim també diverses epidèmies. El 1706 hi ha una epidèmia de febre groga, que també, doncs, té alguns morts. I la que una de les destacades, no és la que més, però una de les destacades és el mític any 1714, en la qual tenim documentats 14 morts d'una epidèmia de virola, la famosa virola que crea ampolles i tal, que per sort ja està bastant erradicada amb les vacunes. I la més virulenta de totes va ser la del 1729, d'una grip que es van portar 10 nens i 13 adults, no? 23 persones.
Això ja són gent, eh?
Són molta gent, sobretot percentualment respecte a la població total del Valldoreix de l'època, no? Per tant, déu-n'hi-do. Tenim documentades altres pestes, el 1680, i, bueno, tot un seguit de puntades de funcions, totes amb causes d'aquestes epidèmies que es van produint de manera no regular, perquè no tenen una forma regular, però sí de tant en tant, i cada cert anys van sortint, doncs, aquestes pestes i aquestes malalties epidèmiques que a més generen por, no? I que generen aquestes reaccions no científiques, perquè no tenien el coneixement científic, sinó que generen totes aquestes reaccions religioses i ancestrals d'implorar l'ajuda divina per...
Però sí que hi ha hagut altres confinaments, no?
A Valldoreix jo no tinc documentat confinaments.
Però si no, en altres punts de...
Sí, en altres punts sí. En altres punts sí que evidentment confinaven i fins i tot hi ha documentat a Sant Cugat com una sèrie de... Em sembla que són dues persones que provenen de Barcelona que fugeixen d'una de les pestes, doncs són escopetejats. O sigui, els maten a trets per tal de no...
És una altra manera d'evitar la transmissió, no?
Exacte. Exacte. Bueno, de fet no sé si són fakes o no. Avui en dia ha sortit aquests darrers dies que algun de país totalitari, doncs un cas que tenia de coronavirus, se'l va encarregar directament per no expandir l'epidèmia. No sé si és cert o no, perquè ja sabem que una altra epidèmia que tenim avui en dia, no com a malaltia, sinó com a fet cultural, és l'epidèmia de la intoxicació informativa, no? D'aquestes notícies,
sí, això és veritat,
i que fa falta tenir molt de sentit crític per esbrinar la veritat del que no és veritat, no? Per tant, és un dels defectes del nostre temps, l'accés d'informació, i no només de l'accés, sinó moltes vegades la toxicitat d'aquesta informació manipulada per generar tendències, per generar crítiques, per generar desgast, etcètera, etcètera.
Doncs no sé si ens queda alguna coseta més.
Sí, mira, sí? Si em deixes, si em permets, al segle XIX també tenim documentades tot un seguit d'epidèmies. I si als principis del segle XIX no vam tenir prou amb la invasió napoleònica, doncs el 1802 tenim 10 nens i 15 adults documentats morts per una d'aquestes epidèmies. I segurament la més virulenta que hem pogut documentar, ja et dic, sense poder saber quins efectes va tenir 100 anys després, o pràcticament una mica més de 100 anys, el 1918, la grip espanyola, perquè no hem pogut estudiar. Però sí que hem de dir que l'any 1809, en dos tongades, una el mes de maig i una altra el mes d'octubre, va haver-hi un total de 37 morts pel tifus. O sigui que
Déu-n'hi-do, 37 també, sí.
Déu-n'hi-do, si la guerra ja no era prou, 37 morts en dues tongades, doncs una xifra bastant important. I per exemple, el 1823... Bueno, el 1822, uns anys després, tenim 16 adults de febre groga i un any més tard, al maig, 8 adults en un sol mes per una epidèmia de còlera.
Déu-n'hi-do, no? Però que és com que era molt habitual, en realitat.
Era, clar, la vida i la mort, el valor de la vida avui en dia... tenim un valor perquè la cuidem, perquè tenim molts mecanismes de salut, no? D'un estat del benestar a través de la salut i de que totes les vacunes que ens ajuden a viure i a sobreviure, però avui en dia mateix, amb altres cultures, m'explicava ara fa pocs dies un cas d'una ONG a Mauritània, en una zona absolutament aïllada, que tenien un fill que si no el portaven a la capital, doncs moriria. Vam fer una valoració de dir, és que amb el que ens costa portar-lo a Nuatxoc i el tractament que tindrà, el cost d'això, podem viure i menjar tota la família durant una sèrie de molt de temps, no? Mm-hmm. I per tant, bueno, era la providència i si s'havia de morir, es moria, no? Clar, culturalment a nosaltres ens xoca.
Molt.
Nosaltres no podem entendre amb la nostra cultura actual aquest valor de la vida, aquest poc valor en aquest sentit, no? De que un fill, deixar-lo morir perquè el cost econòmic és elevat i implica que la resta de família no pugui menjar, no? Doncs nosaltres lluitem i coneixem casos de gent que fa tot i més per salvar la vida d'un fill o d'un familiar, no? Per tant, antigament, les societats antigues, del que diem l'antic règim, el valor de la vida no és el valor que li donem nosaltres. Tant amb el sentit de la guerra, per sort, nosaltres no estem acostumats a veure morts amb les guerres i a que vinguin invasió de tropes i
estem poc habituats, aquestes coses.
Clar, clar, nosaltres, per sort, diguem-ne, en aquest sentit, estem més civilitzats. No? Les nostres guerres avui dia són d'un altre tipus. I les malalties, doncs, com científicament no podien tenir una resposta perquè no tenien vacunes, no havien generat aquest mètode científic que va aplicar en Jaume Ferrer i Clua, entre molts altres científics, aplicats a les vacunes per les malalties, doncs es morien. Es morien fills, es morien adults, es morien moltes vegades les dones i això no implicava que al cap de molt poc temps estem parlant de mesos, de pocs mesos, es tornaven a casa i ja sense guardar un dol ni un temps. I no passava res. Per què? Perquè havien de continuar visquent, tenien uns fills al darrere que s'havien de criar, s'havien de mantenir, s'havien de tirar cap endavant i les dones jugaven aquest rol dintre de la llar. Per tant, culturalment hem canviat força respecte a la mentalitat de com afrontar les malalties i aquestes epidèmies antigament i moltes vegades es veien com un càstig diví, no? I, per tant, bueno, si Déu havia enviat això, doncs...
Doncs ens aguantava.
Déu ens havia d'ajudar i el que Déu volgués. Si Déu ho vol, aquesta expressió encara la tenim molt a la nostra... les nostres maneres d'expressar-nos socialment, no? Ha canviat. Sortosament ha canviat la mentalitat i el valor de la vida.
Doncs bé, Juanjo... esperem que aquesta d'aquí uns anys es tornarà a fer la llista, no?, d'aquestes epidèmies que ha pensat Valldoreix i la del coronavirus serà una d'elles, no?
Però... serà una d'elles. Capçal, la resposta és molt diferent.
I tant.
Tot i que sí que veiem doncs, algunes manifestacions culturals, religioses, que són pràcticament les antigues, sí que serà aquesta pandèmia recordada sobretot per aquest temps de tancament, no? Per tant... una altra manera d'afrontar, i a més una epidèmia que no és epidèmia, és pandèmia, que ha globalitzat el món i afecta a tothom. Sí que és veritat que afecta més a les poblacions pobres, la taxa de mortandat, però ja veiem que el Boris Johnson, primer ministre britànic, doncs està a l'UCI. O sigui que afecta a tothom.
I tant. Doncs Juanjo, que vagi bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu i bon confinament per tots.
I fins una altra.
Vinga, fins a proper.